I acabem el programa d'aquest dimarts parlant d'un projecte que ja vam explicar aquí al Sempre amb tu sobre escoles blaves, un projecte en el que s'introduïa a través del professorat al món marítim, a les aules dels centres educatius del nostre territori. I no només els de la costa, també els de l'interior, que suposo que és on més calia també incidir en aquest aprenentatge, tot i que ja veurem també si els de costa, els del litoral, tenien ben après també coses sobre la mar. Avui volem fer balanç d'aquest projecte que van impulsar des de Plàcton, amb les seues dues propietàries, l'Eli Bonfill i l'Aurora Requena. Ben retrobades a la ràdio, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Esteu juntes aquí, us veiem per separat, però teniu ganes de veure-us juntes, tot i que doncs, marxem ja després de vacances i us anirem retrobant alguns dimarts aquí al programa. Volem parlar d'escoles blaves. Em van parlar d'aquest projecte, que era un projecte interessantíssim sobre, al final, explicar coses que tenim davant de casa, que les han oblidat, si es pot dir així, perquè sí que a primària i a secundària es parla de la mar, però molt ràpid, trobo, no? Es parlava molt ràpid i aquest projecte justament ha anat destinat a aprofundir en coneixements del final de l'entorn, no anant als oceans allunyans, sinó saber què tenim davant de casa.
Sí, era una mica la idea, no? Que tot i que siguem de pobles de costa, vivim encara molt desvinculats al mar, molt d'esquenes al mar, i a nivell educatiu tampoc es treballa molt, segurament perquè moltes vegades falta coneixements, no? Perquè ja no es treballa a les universitats, per tant, ja els que ara són professors i mestres potser no porten aquest rodatge amb aquesta temàtica perquè ja no se'ls va reforçar els seus estudis, i continuem amb aquesta mancança de conèixer un medi que tenim aquí, no? I seguim veient el mar com aquell lloc on anem a banyar-nos i se'ns oblida tot el que ens aporta i tot el que té d'interessant. Llavors, la idea era donar una mica una volta a això, no? I començar a fer que la gent es fixi en el que té a prop de casa i que comenci a apreciar.
Un projecte transversal, si es pot dir així, en què no tocàvem moltes tecles. Quantes escoles, instituts, van acabar participant d'aquest projecte, que es va, diguem-ne, tancar la primera fase, la primera part, ja l'any passat, el 2017. Quantes escoles van estar decidint, apropant l'Omar a les seues escoles?
Al final van ser 8, però alguna es va quedar en el tintero, perquè després de contactar amb diverses escoles i tal, al final alguna més hagués volgut participar, però, bueno, clar, per aquesta primera projecte pilot i una miqueta amb tot el pressupost que teníem i, no, el personal que podia participar-hi, doncs van quedar amb aquestes 8 escoles. Però vam, amb ganes de, si hi ha futures fases, que esperem que sí, continuar amb aquestes 8 escoles i ampliar-lo amb aquestes que es van, amb altres que es van quedar fora i que estan molt interessades.
Perquè una mica, el primer que vau, entenc, desenvolupar és agafem els centres docents, agafem el seu professorat i anem a donar-los més formació, no a dir formar-los, sinó donar-los una mica més de formació sobre l'àmbit de la mar. Perquè segurament a l'àmbit terrestre, qui més qui menys ja ho té après. Però en l'àmbit de la mar, si no poses el cap dins l'aigua, a vegades, quedant-se només a la superfície, no se sap tot. I per tant sí que vau voler fer, doncs, una part d'aprenentatge de cara al professorat, no? De com està avui en dia la mar.
I sobretot de despertar la passió per la mar en el professorat, perquè una mica el nostre objectiu, o d'on sortia la idea, era que nosaltres podem fer moltes activitats amb canalla i explicar-los coses de la mar, però al final tu els tens normalment un matí o un dia, si tens molta sort. Llavors, pots intentar impactar el màxim que puguis en ells, però és limitat el temps que tens per dedicar-los, no? I a més amb una canalla que tu no coneixes. En canvi, els professors i els mestres estan allà amb ells hores i hores i hores donant coneixements. Si tenim un docent supermotivat amb la mar, apassionat per la mar, i que els hi menja el coco tot el dia de l'única que és la mar i l'interessant que és, aquests xiquets i xiquetes s'emocionaran amb la mar també, llavors voldran saber més, no? I farà molta més feina i pot arribar a moltes més persones un docent que estarà anys i anys de la seva carrera passant per, on li passaran per les seves mans moltíssims nens i nenes, i podrà impactar molt més que no nosaltres amb activitats puntuals.
És que jo crec que una de les coses interessants del projecte va ser el campus, no? Que vam aconseguir formar un campus de professorat que, bueno, per als mateixos, després de l'avaluació que es va fer al final, després del campus, de totes les sessions, van dir que era una de les millors formacions que havien rebut mai al llarg de la seva vida com a docents. I és una formació que jo crec que el que va ser clau va ser la pràctica que va ser, no? Perquè no vas anar allà a explicar-los temes i clar, teoria pura i dura, sinó que van aconseguir fer tot un... que vinguessin investigadors i investigadores de tot arreu Catalunya i van venir a explicar les seves iniciatives pràctiques per divulgar i per comunicar ciència. Vull dir, van venir, explicaven la teoria, no? La base del plàncton i tot el que explicaven, però a més tenim investigadors que han desenvolupat pues, jocs, activitats que poden fer servir... que poden fer servir directament als instituts i a les escoles. O sigui, que van venir al campus a formar els profes i els mestres, però donar-los eines, vull dir, no? Perquè jo crec que és el que va ser fonamental d'aquest projecte, és que se van generar moltes eines i moltes activitats que els docents tenen pel futur.
Aquest campus del que ens parles, Aurora, és un campus que, a més, vau fer amb investigadors, amb gent que està treballant, amb vinculats a la mar... des de l'Institut de Ciències del Mar, o l'IRTA, o universitats com la de Barcelona, per exemple, o el CSIC de Blanes. És a dir, que al final vau intentar portar aquells experts en aquesta matèria, perquè doncs, no, també suposo que moltes vegades pensem en un àmbit més de formació ja professional, universitària, a l'hora d'aprendre coneixements de la mar, es queda ja més, potser, el tema molt més professional... i ens oblidem que hi ha un bagatge que s'ha d'assolir també en primària, però suposo que sobretot en secundària, no? Que és quan ja entrem més com a adults en la societat. No?
I que pots despertar vocacions científiques a través d'això, no? Que és una mancança també que tenim a nivell de país, que la vocació científica és baixa comparada amb altres, no? Perquè pues, s'ha venut malament fins ara, no s'havia venut que la ciència era divertida, sinó que la ciència era de tios... raros, amb despentinats i friquis, i no és veritat, s'ha de canviar el model que té la gent al cap de com és un científic o una científica, i això es pot fer així, a través d'intentar connectar, no, els que estan treballant en centres de recerca amb els que estan als instituts. I també fer baixar la ciència de la part nord del país cap aquí, també, perquè al final les Terres de l'Ebre estem molt lluny dels grans centres de recerca, que la majoria es concentren a Barcelona, no? I costa molt que la gent d'aquí vagi es desplaci a participar en formacions a Barcelona o que participi en jornades de portes obertes o en sessions de dies de la ciència o de festes de la ciència, perquè al final és un cost molt gran, econòmic i en temps, no? Tu per anar a fer un tall a Barcelona a les 10 del matí t'has de llevar superaviat, t'has de fer una matada per creuar el país i arribaràs tardíssim a casa. Llavors vam pensar una mica també això, no? De no nosaltres pujar a buscar la ciència al seu lloc, sinó baixar la ciència cap a les Terres de l'Ebre. I una manera era fer això, fer baixar els investigadors i les investigadores, i a més recordar-los i de dir, ei, aquí baix teniu un munt de gent que té ganes d'aprendre ciència. Quan tingueu idees de tallers que es poden fer, d'activitats que es poden fer relacionades amb la vostra recerca, penseu també aquí baix a venir a fer-les, perquè aquí estem disposats i tenim interès.
I aprendre, exacte. Vau tindre instituts doncs, del Baix Ebre, del Montsià, de la Ribera d'Ebre. Hi ha diferència realment entre el que és, no et diré el que saben, sinó l'interès que desperta el món de la mar en instituts del Baix Ebre, del Montsià, que són més tocant a la mar que de la Ribera d'Ebre, que hi ha una cultura pot ser més fluvial de riu?
En general, les Terres de l'Ebre tots tenien més al cap el tema de la cultura fluvial. Independentment d'on fossin...
Bueno, potser la Cala s'entén, no?
Exacte, però la resta de pobles va ser com la primera barrera, no? De dir, però a les Terres de l'Ebre estem molt lligats al riu, i vaig dir, sí, però el riu no acaba en un forat negre, acaba al mar. Tot està lligat, és el cicle de l'aigua, no? I forma part del nostre territori, també la Mar de l'Ebre. Llavors, un cop expliques això, llavors ho entenen i van dir, ostres, doncs sí, mira, llavors tothom es va anar engrescant i al final estaven igual de motivats, fossin d'on fossin. L'únic que depenia era, doncs, segons el professorat, quina era la seva especialitat, doncs els hi motivava més un tema més d'oceanografia física o d'oceanografia química o més temes biològics o relacionats amb el món de la pesca, una mica en funció de qui era el docent, no? I el seu interès personal també.
Correcte. Parlàvem d'aquest primer aprenentatge, diguem-ne, dels professorats, però després arriba una segona part, que és l'acompanyament, que és a dir, des de la mateixa empresa Plankton, doncs vau fer un acompanyament en aquests coneixements, impulsant activitats als mateixos centres educatius, i en aquest cas doncs vau estar fent, diguem-ne, doncs, diverses activitats a les aules amb el professorat com a protagonista, però evidentment doncs, perquè l'alumnat despertés aquestes inquietuds, que és una mica al final l'objectiu, no? Una part és que el mateix professorat faci ja activitats i que mogui el tema, i després doncs, poder aportar una mica més, no? d'iniciativa per bueno, perquè al final la mare estigui present al temari i a la programació lectiva de cada centre educatiu.
Sí, jo crec que és el segon pilar o la segona cosa molt innovadora d'aquest projecte, no? La primera és aquesta del campus i aquesta segona és aquesta persona que nosaltres anomenàvem l'auxiliar de Ciències del Mar, que era aquesta persona que acompanyava el professorat. I a més l'acompanyava amb un acompanyament super especialitzat, és a dir, nosaltres anàvem a cada institut i veiem la realitat de cada institut, no? Com quines són les temàtiques que es feien servir fins ara, en quins temes el professorat incidia més, quins es tractava més, quina és una mica també la motivació del professorat, no? Quines coses li agradaven més o menys, i a partir d'aquí l'auxiliar doncs, definia, junt amb el professor, les activitats, tallers que es podien fer dins de l'aula. Vale? Sempre pensant en coses molt lo més pràctiques possibles, vale? I dissenyant cada activitat, dissenyant i definint un protocol on s'establia de manera superclara com poder fer l'activitat en propers anys, no? Perquè la idea de l'auxiliar és que acompanyi, doni aquest acompanyament al professorat durant el que durava aquesta primera fase del projecte, però crec després que això no fos més que una llavor, no? Una llavor en el que el professorat després havia de continuar a partir d'aquests primers tallers i primeres activitats que l'auxiliar l'ajudava a crear, vale? Llavors era a partir d'aquí el professorat doncs havia de, bueno, ha de continuar amb tota aquesta informació i aquestes activitats pràctiques que l'auxiliar li ajudava a muntar. I que a més també l'auxiliar feia a la classe, no? Vam fer tallers sobre la Posidònia, un dia vam sortir al Sénia a fer mostrejos a les platges de la desembocadura del riu Sénia. Vull dir, coses superpràctiques, vale? En les que el professorat col·laborava d'una manera més o menys indirecta, i amb això tot després ha fet tot un seguit de dossiers i de protocols que es poden trobar a la web, en el que el professorat pot continuar i pot replicar aquesta activitat que s'ha fet enguany als anys propers.
Potser aquí a les Terres de l'Ebre, com el seu nom indiquen, pensem més en l'Ebre, però tenim justament el riu Sénia, que té de riu poquet, però bueno, que està, que existeix, i que també ens l'oblidem, i que realment, doncs, si siguéssim la seva conca, també deu tindre els seus interessos. Vull dir que a vegades no només cal anar a buscar el delta de l'Ebre, la desembocadura, el riu, que sí que és un riu important i que, per tant, l'hem de mirar dins de la conca hidrogràfica, sinó que també hem d'anar poble a poble, característiques a característiques, i segurament aquí la cala mirarem des de llacunes litorals, com les cases, el que miraríem doncs, la desembocadura del riu Sénia, que és al final també aquella divisió entre Catalunya i el País Valencià, però en fi, que al final doncs, també és interessant conèixer el territori a través d'aquest projecte d'Escoles Blaves. I ja per últim, evidentment hi ha una segona part d'aquest projecte que també era obert a tota la població en general a l'hora de fer xerrades per donar a conèixer aquesta visió, si es pot dir així, no? d'aprenentatge, però sí que és veritat que d'alguna forma vau voler deixar com una petjada a les aules, no? Perquè moltes vegades entrem als laboratoris científics, hi ha molts productes químics, hi ha esquelets, tant humans, bueno, aquests humans, per entendre'ns, ficticis, com també
bueno,
doncs, de diversos...
A l'Institut de Joaquim Bau tenen un esquelet que és de veritat.
Ah, és de veritat, sí. No ho anava a dir així, però...
Bueno, no passa res, és però, bueno, exacte, la vida.
Exacte. És a dir, que hi ha doncs... Bueno, en trobem moltes coses, i el que no trobàvem segurament era coses de la mar.
Bueno, a vegades sí que en trobàvem, però el problema és que estaven una miqueta oblidades, no? No recordava quin institut era. Molt bé. Tenien una col·lecció de petxines i brutal, però totalment desendreçada, no recordo quin institut era, totalment desendreçada i oblidada allà en un calaix, i també tenien algun seguit d'instrumentació, però també ho tenien com oblidat, o sigui que que també hem fet una mica de prospecció i recuperació de materials i posar-los un altre cop en actiu.
I tot plegat ha acabat fent com un kit, no? Com una maleta. Uh-huh. És a dir, que hi ha ara com una espècie de dir, aquí tenim tots els productes de la mar, passant doncs, per invertebrats, especialment m'imagino, però evidentment doncs, diversos instruments, no?, per poder fer mesures, per poder fer experiments científics també tant a l'aula com al camp.
Clar, una mica veure quines necessitats tenien, com nosaltres hem vist quins experiments o quins mostrejos generaven més interès entre el professorat, doncs vam intentar aconseguir aquells materials que pensàvem que potser era més difícil que l'institut els facilités, no?, com una xarxa per anar a mesurar plàncton o una cubeta de metacrilat per fer un experiment concret d'oceanografia física. Vam intentar afinar una miqueta amb aquestes coses que saps que potser és més complicat o no saben on trobar-lo no? I que poden ser com comunes a tots els instituts de ser útils.
Doncs és tot el que hem parlat sobre aquest projecte. Suposo que satisfetes, no?
Molt.
De l'experiència, no sé si és la primera vegada que us plantegeu un repte així de gran a nivell educatiu, a nivell d'ensenyament.
Sí, portant temps, òbviament com tots aquests projectes porten temps, sempre al cap, no? El temps allà en el calaix des de fa temps, però dius, bueno, has de trobar el moment i trobar el finançament, evidentment, que és lo bàsic. I llavors jo crec que sí que estem contentes, no? És un projecte molt plàncton, diguem-ne, no? molt nostre, en el que hem pogut des del principi ficar-li mà. Vull dir que a vegades quan treballes amb clients pues no és directament el teu propi projecte, no? Però aquest és 100% plàncton. I jo crec que sí que tothom que ha participat estava molt content.
Sí, les valoracions tant de professorat com d'alumnat com d'ensenyament han sigut molt positives i, de fet, ha tingut bastant de ressò i ens han contactat instituts que volien haver participat quan s'han enterat. Gent que està interessada en què anem a explicar l'experiència d'aquest projecte doncs, a alguns llocs per veure si aconseguim així tornar-ho a posar en marxa perquè els agradaria replicar-lo a altres zones. Ha generat bastant d'interès per això, per l'enfoc una mica diferent de l'habitual, no?
Doncs a veure si és veritat i al llarg d'este 2018 o de cara a l'any vinent també, que encara queda, però el temps passa volant.
Ostres.
I passa massa ràpid, doncs podeu reactivar aquest projecte i amb noves idees i noves iniciatives doncs per a que al final el territori no només miri cap a terra endins, sinó que també miri mar en fora i conegui també al final, que és l'objectiu d'aquest projecte d'Escoles Blaves, una mica més del nostre territori. I quan parlem d'escoles blaves, sempre mos ve el cap. Escoles verdes, som escoles verdes, que vol dir són escoles que reciclen, que assoleixen uns nivells de reciclatge i que al final escoles blaves també hi ha aquell segell de dir aquí ens preocupem per la mar i eduquem sabent-la cuidar i sabent analitzar el que hi ha a l'entorn. Un segell que em sembla que molts instituts estan a les portes.
Sí,
no?
Hem fet una placa commemorativa, no? Perquè al final ha sigut un esforç molt gran per aquests instituts participar i és una manera d'agrair-los, no? De dir, mira, vosaltres sou diferents perquè heu participat en això.
Eli Bonfill, Aurora Requena de Plàncton, gràcies per haver-nos acompanyat, mos anirem veient aquí a la ràdio.
Evidentment.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Adeu.